Va, 9 i 16, 4 i 16, fem una anàlisi de la sessió que va tenir lloc ahir. Recordem que hi havia convocada una sessió extraordinària, diguem-ne, amb els mateixos punts que havien d'anar a l'ordre del dia del ple ordinari d'octubre, menys, recordem, la presentació de l'informe de la Comissió d'Ètica del Consell de Formentera. S'havia de votar, per això, primer, la urgència d'aquesta sessió extraordinària i la urgència no va prosperar. S'havia d'aprovar per majoria absoluta i va quedar molt lluny. De fet, només va votar a favor d'aquesta urgència el president Córdoba i, per tant, no es va poder celebrar la sessió. President Llorenç Córdoba, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
Quina reflexió voldria convidar a fer la ciutadania de Formentera que l'està escoltant sobre els fets d'ahir?
Bé, el primer igual aclarir una cosa que has comentat, perquè si no es podia malentendre. Perquè al final, segons com s'expliquen les coses, pot semblar una cosa o una altra. Has comentat molt bé que es havia de convocar un ple per dia 31, això era sobre el dia 26-27, no me'n recordo, d'octubre, i es havien fet les comissions informatives, estaven tots els punts, es havia dit tot el que entraria, i quan se'n passa a l'ordre del dia, hi havien afegit un punt. O sigui, no és que jo hagi tret un punt de l'ordre del dia, és que quan se'n va passar firma va aparèixer un punt que no es havia tractat informatives, que no es havia parlat en cap moment i que se'n va passar firma a última hora del dia i de nou.
Quan diu se'n va passar, qui va afegir aquest punt de l'ordre del dia?
Aquest punt el va afegir segurament el secretari. El va afegir el secretari. El secretari el que pot fer és assessorar el president en l'elaboració de l'ordre del dia, però la obligació i la responsabilitat de lo que va a l'ordre del dia és el president. Pues bé, jo vaig dir, vaig veure aquest punt i vaig dir, aquest punt el retirarem perquè aquest expedient encara no està acabat, perquè jo he demanat una resolució i no se m'ha contestat. Llavors, no puc donar compte d'un assumpte que no està tancat, és així de clar.
Bé, queda clar, no, president, no, queda clar que el secretari, amb el seu criteri, recordem que el secretari és la màxima autoritat jurídica del Consell Insular de Formentera, ell té aquest criteri, ha fet un informe, de fet, defensant aquest criteri, un informe oficial que segurament vostè haurà pogut consultar i que nosaltres també hem consultat per publicar un article al respecte, un article que es titula Córdoba esquiva la presentació de l'informe del Codi Ètic en un ple extraordinari, bastant explícit el títol,
del 29 d'octubre.
Disculpin, vostè pot dir el que vulgui. Jo el que li explico és que la màxima autoritat del Consell de Formentera Jurídica, que és el secretari, va determinar que l'informe de la Comissió Ètica s'havia de presentar. Vostè ja està en contra i per això no presenta el ple ordinari.
Vale, el primer, gràcies per deixar-me dir el que vulgui. Li estic dient que no és correcte el titular perquè jo no vaig esquivar aquest punt amb un ple extraordinari. Jo, durant 7 vegades, i si voleu proves i en deixes secretari, vos les passaré, perquè això ja passa de castanyo oscuro. Recordeu que sou la ràdio pública, no sou una ràdio privada, i jo crec que hauríeu de ser una miqueta comprovar les coses abans de publicar-les, perquè escoltau una de les parts, però l'altra allò no m'escoltau. Estic dient que durant 7 vegades vaig demanar que se'n passés l'ordre del dia que s'havia tractat a informatives per aprovar-lo. 7 vegades. Vaig donar instruccions. El secretari és el màxim jurista de l'institució i jo som el màxim polític de l'institució. I la responsabilitat, i és que llavors té que respondre per tot el que passa, som jo, no és el secretari. Ell fa un informe i va fer un informe perquè li vaig demanar jo, no perquè vulgués ell, li vaig demanar jo aquest informe. I segons ell, les seues opinions, és que ell m'havia de dir que s'havia d'introduir, i m'ho va dir, perfecte, m'adon per assabentat. Així i tot, per favor, em passeu l'ordre del dia en tots els punts que es van posar a informatives i el tinc que firmar perquè tinc que convocar un ple, hasta 7 vegades, durant diverses hores, el dia anterior que acabés el ple. No m'ho varen passar. Jo no vaig poder convocar un ple ordinari perquè no me varen passar l'ordre del dia per firmar, perquè no va voler secretari. Això ha quedat clar, veritat? El que va provocar que no hi hagués un ple ordinari va ser secretari. Crec que ha quedat ben clar. Punt número 1. Punt número 2. Aquí hi havia uns punts econòmics imprescindibles pel Consell. Imprescindibles. És que sortir un informe no vinculant del comitè d'ètica i bon govern me sembla molt bé, per si me sembla perfecte. I sortirà, i quan tingui el que sortir, sortirà, i ja veurem el que posa, i llavors igual estem uns enrem del que posa. Però el que importa és que havien de fer una ampliació de pressupost de 4 milions d'euros perquè el personal del Consell pogués cobrar la seva nòmina i l'extra de Navidad. Això és l'important per Formentera. Això és l'important per la gent. Es pot fer en conjunt? Sí. Quan es pugui fer en conjunt, es farà en conjunt. Però hi ha que ser seriós. Aquí el que no podem fer és bloquejar plans perquè l'oposició, el més important ara per ells i per Formentera i per tot això, és que surti aquest informe. Si estigués llest, per això jo em dono igual. Si després de 3, 4, 5, 10 denuncis que tenc, no sé quantes en tenc. Però cuidado, són denuncis, ha que demostrar-ho. Després d'això, si me dono igual, si és una tonteria, però anem a lo serio. Entonces, jo l'única manera que tenc de convocar un pla perquè es tracti en aquests punts és fer un pla urgent, extraordinari i urgent. Es convoca el pla. Perfecte. Ningú diu res. Es convoca tot això. El dia 31 havien de fer un pla. Vale? Està tot bé. Passa la desgràcia de València, comunitat de la Manxa i Andalusia. I el grup socialista, amb molt bon criteri, diu de posposar aquest pla. Vale, doncs acordant, posposar aquest pla. Dèiem dilluns. La Unió va dir que no, dimecres, doncs dimecres. Es posposa el pla i són exactament els mateixos punts que anaven el 31 d'octubre, que no duien aquest punt tampoc. Perfecte. Arriba el dia del pla i llavors no hi ha hagut temps per fer res, ni per junta de portaveus, ni m'han convocat per altra cosa, ni han fet res. Varen demanar un pla ordinari? Sí. Doncs igual es pot fer un pla ordinari, però anem a complir l'acord que havíem fet, que era posposar un pla, es posposar el pla que hi havia en sus punts de l'ordre del dia i en la forma que hi havia.
Bé,
ja
segons l'informe que va fer el secretari, un pla ordinari es podrà convocar en el moment que vostè accepti presentar l'informe de la Comissió d'Ètica.
El pla ordinari es pot convocar quan a la secretaria me passi l'ordre del dia i això. I si també em volen denunciar per això, que em denunciïn, però si no, no hi ha cap problema. Però si el president del Consell té que anar acollonat i no pot fer coses perquè resulta que allà vol denunciar de per totes bandes, doncs vaja president que tenim. Jo tindré que fer el que penso que tinc que fer. El que tinc que fer és aprovar-se els pressupostos, aquesta modificació de pressupostos. Una sèrie de factures que venen de molt enrere, de molts mesos enrere, inclús de l'anterior legislatura, que no tenen cap justificació i els tenim que justificar perquè es tenen que justificar davant la sindicatura de comptes. És una sèrie de coses que són imprescindibles i que afecten a la gent. I ahir ho podríem haver tractat tot, però si el problema era que ahir el pla ho duia tot i em van dir, no, anul·lam aquest pla i fem un pla només en dos punts. I dius, però si el tenim ja, si només hi ha que aixecar la mà, el feim i ho feim tot. I hi havia preguntes, i hi havia propostes, hi havia un munt de coses interessants i per tractar. I em diuen, no, anul·la aquest pla i en farem un només en dos punts. Sí. Però quin sentit té això? A quin sentit té? Si anàvem a tractar aquells dos punts i tot l'altre d'una vegada, no té cap sentit. Bé, bueno, sí, té un sentit, que és... No, és que en la reunió, llavors farem veure que tu ets culpable de que no s'hagi aprovat aquesta modificació.
Bueno, ara podrem escoltar... Ara podrem escoltar els arguments de l'oposició. En tot cas, ja hem entès perquè vostè va rebutjar convocar un ple de viva veu, com sí que va fer el mes d'octubre.
No, clar, és que no té cap sentit.
Bé. President Llorenç Còrdova, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
9 i 25, 4 i 25, és el torn del Partit Socialista. Tenim amb nosaltres el seu secretari general i portaveu, Rafael Ramírez. Benvingut.
Bon dia, Pepo. Bon dia, Formentera.
Bé, expliqui'ns un poc quina és la seva argumentació respecte al que va passar ahir, perquè van votar en contra d'aquesta urgència.
Bueno, porque, bueno, estamos viendo, ¿no? El señor Córdoba, que es el presidente, que es la persona que tiene que conseguir que la institución vaya hacia adelante, pues estamos viendo que la institución está parada, no se puede sancionar, las competencias autonómicas no se pueden llevar a cabo, hay una inseguridad jurídica en todos los ámbitos y ahora ni siquiera es capaz de consensuar pues que se haga un pleno. O sea, es muy triste. ¿Por qué? ¿Y qué pasó ayer? Porque para que se entienda bien. Había unas comisiones, todos los plenos tienen, por los ciudadanos, para que él no sepa la dinámica normal, pues todos los asuntos que se tratan en un pleno se dictaminan se dictaminan entre todos los grupos políticos, una representación pequeña, es una especie de prepleno, se dictaminan pues qué es lo que se va a votar, más o menos, en unas comisiones, y se hicieron unas comisiones para tratar todos los asuntos. Hay tres comisiones. Entonces, para hacer un pleno ordinario, que es lo que marca la legislación, nuestro ROC y la legislación de bases y la legislación de las entidades locales, lo que marca es que una institución como la nuestra tiene que tener un pleno mínimo ordinario mensual, ordinario. Y el señor Córdoba se lo salta porque... ¿Y por qué se lo salta? Pues se lo salta porque no quiere que se dé cuenta de un informe que analiza su gestión y analiza cómo se ha comportado durante estos meses que está llevando a la institución al desastre. Y no quiere que salga a la luz.
Entonces, o sea, ya estoy la de los consellers de esa unió.
Y los consellers de esa unió. Entonces lo que hace es secuestrarlo. ¿Cómo lo secuestra? Pues dice, pues una vez que está todo preparado para que haya un pleno ordinario y cumplir la legalidad, dice, pues no. Y es el rifirrafe que tiene con el secretario. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que pasa de verdad? El artículo 80, el artículo 81, dice de cómo funcionan las entidades locales, lo que dice es, la convocatoria para una sesión ordinaria o extraordinaria dará lugar a la apertura del correspondiente expediente en el que deberá constar. Deberá constar es una obligación, no es una voluntad del presidente. No es el presidente que manda lo que le da la gana, que es lo que parece que se cree. Deberá constar la relación de expedientes conclusos que la Secretaría prepare y ponga a disposición de la Alcaldía o Presidencia, que es este informe que está terminado. Es un informe que había mandatado, que había pedido el Pleno, que está terminado, y que el secretario tiene la obligación, en cumplimiento de la ley, de incluirlo, ya sea un pleno ordinario o extraordinario. Y el señor Córdoba, como no quiere que salga a la luz este informe, lo que hace es pues una triquiñuela ilegal. Ya lo avanzó ayer el señor Alcaraz, el portavoz del Partido Popular, o de esa unión. Se estaba prevaricando. Lo que quería el señor Córdoba... Se estaba prevaricando. En la consulta jurídica que hemos hecho es que si nosotros hubiéramos aceptado, hubiéramos sido cómplices de prevaricación. ¿Por qué? Porque estamos tomando una decisión injusta, a sabiendas de que era injusta, en un acto administrativo. Es decir, ese pleno tenía que haber sido ordinario, porque estaba dictaminado como ordinario, las comisiones habían sido como ordinarias, y había un informe del secretario que decía que debía ser ordinario. Nos saltamos el ROC en su artículo 49, creo, donde nos obliga a tener un pleno ordinario cada mes, que no se cumple, y de repente, por arte de magia, para enredarlo todo, como ha enredado toda la casa, como está enredando todos los temas, el señor Córdoba, y para evitar que salga este informe de la gestión de esa unión y del señor Córdoba de la crisis, pues lo hace extraordinario. Obviamente, lo que no se puede pedir al resto de partidos políticos es que colaboren con el señor Córdoba en cometer un delito de prevaricación. Porque lo que va asociado, la pena que va asociada, es separarte de la administración pública. Hombre, esto no está bien. ¿Qué se le ofrecía al señor Córdoba? Lo que había dentro de esos asuntos. Además, ¿cuál es la perversión? Es que se destruye la dinámica normal. ¿Por qué? Porque en un pleno ordinario, en un momento dado, pasan cosas durante la semana mientras la comisión y se celebra el pleno, y podemos presentar mociones urgentes. En nuestro ordinario no, porque los puntos están cerrados. Se quita el dar cuenta, que el dar cuenta había esta sentencia que has comentado. Se tenía que dar cuenta en este pleno. Y había más temas.
La sentencia vol dir de la...
La sentencia no, el archivo de la denuncia.
L'interlocutòria de l'arxiu de la denúncia que van posar els de Charter Nàutic contra Traxa per les obres de l'estany d'Espeix.
Estamos pervirtiendo el sistema. Y lo que no se puede es normalizar la perversión del sistema y la comisión de delitos administrativos cada día. No podemos colaborar con esto. Yo entiendo que los ciudadanos tienen que entender que no se puede ser colaboracionista con esto. Al señor Córdoba se solicitó un receso para hablar los portavoces y se le ofreció que lo que verdaderamente era urgente, que era reconocimiento extrajudicial de crédito, es decir, facturas que no sabemos de dónde han salido, pues se pasarán por el Pleno, y la modificación presupuestaria, acordémonos, que es una modificación presupuestaria de 4,1 millón de euros. Lo que se nos dijo a nosotros por modificar el presupuesto por un valor de 2 millones. Lo que decía Saunió. Es decir, lo que hay es un desvío de la ejecución del presupuesto de 4,1 millón de euros. Que bueno, lo analizaremos cuando toque, ¿vale? ¿Qué estamos? Absolutamente con los trabajadores. El Partido Socialista está... ¿Cómo no puede ser? Si nosotros impulsamos la carrera profesional, todas las mejoras posibles, estabilización de puestos...
Andan a caban, ¿eh?
Sí, sí, perdón. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Le ofrecimos esto y se lo ofrecemos todavía. Que convoque un pleno urgente y extraordinario y tratemos esos temas. Y el resto de temas que son ordinarios, que se han dictaminado de forma ordinaria, que los lleve a un pleno ordinario. Y también quería hacer un llamamiento, ¿no? Porque entendemos que es un buen momento para que los sindicatos en esta situación, porque uno de los elementos es que hay una parte de nómina que falta dinero, falta un poquito de dinero para pagar. No toda la nómina, no, esto tampoco es cierto. Hay una pequeña parte, ¿vale? Y hace falta ese dinero y hace falta esa modificación presupuestaria. Bueno, pues yo entiendo que es un momento en el que los sindicatos también se tienen que posicionar, tienen que colaborar con el resto de grupos políticos y tienen que exigir al señor Córdoba que convoque un pleno para hacer esta modificación presupuestaria. Tienen que defender a los trabajadores. Y es un momento para escucharles, siempre que han estado... Y lo sabemos, que los sindicatos cumplen esa función social de defender los derechos de los trabajadores, hay que exigir a la persona que dirige la nave que si no es capaz de cumplir con sus obligaciones y si no tiene mayoría y si no es capaz, pues tiene que ser capaz de llegar a acuerdos y de intentar. Y se lo ponemos fácil, es decir, si quiere, mañana mismo se puede convocar un pleno y votar y trataremos todos los asuntos.
Rafael Ramírez, del PSOE, gràcies.
Gràcies, Pepo.
Va, el següent torn és per gent per Formentera. Alejandra Ferrer, molt bon dia, consellera.
Molt bon dia.
Bé, vostè mateixa, quin punt de vista té respecte al que va succeir a aquesta no celebració del ple extraordinari?
Bueno, era previsible. De fet, nosaltres des de Gent per Formentera havíem enviat un escrit sol·licitant la modificació d'aquest ple extraordinari urgent en un ple ordinari, que era el que es va convocar des del principi i per lo que vàrem celebrar les comissions informatives el dilluns de la setmana passada. La veritat és que tot això és un frau de llei, és il·legal, està cometent il·legalitats i sobretot el que està fent és no complir amb els drets que té la pròpia oposició i també el poble, pues, tant de poder presentar diferents proposicions a un ple ordinari que es podria fer de manera urgent, com també no donar tota la informació ni a l'oposició ni tampoc a la ciutadania, perquè tots els punts de donar compte varen quedar anul·lats. Varen quedar anul·lats perquè, de manera general, a un ple extraordinari urgent és així, però si el president hagués volgut, podria haver incorporat també aquests punts, igual que va incorporar tots els punts ordinaris dins d'un ple extraordinari urgent. Nosaltres el que vàrem fer conjuntament amb la resta de partits és demanar la modificació d'aquest ple, la incorporació, ja que el president deia que això només es convocava com extraordinari urgent, pues, per un tema exclusivament burocràtic, perquè havia estat suspès l'extraordinari urgent per mort de 3 dies de dol, pues li vàrem demanar que si el tractàvem com un ordinari, pues que podíem incorporar el donar compte de l'informe de la comissió d'ètica. Es va negar i nosaltres vàrem dir que no votaríem a favor la urgència, però que evidentment hi havia 2 temes d'urgència al ple, que són temes econòmics, que es tracta de entre d'altres, el reconeixement d'una sèrie de factures i també pues, el pagament o la modificació pressupostària per poder fer el pagament de les pagues extras i de més als treballadors de la institució. El president es va negar absolutament, jo crec que com sempre, per embullar-ho tot i per poder dir als treballadors pues, que la resta de partits no volien pagar aquests sous. Li tornem a dir que convoqui un ple extraordinari urgent per poder aprovar aquests 2 punts que eren justament els que eren extraordinaris i urgents i també que convoqui un ple ordinari per poder tractar tots els temes ordinaris que duia l'oposició en aquest plenari d'octubre per complir amb el que ha de complir, que és l'obligació de tenir un ple ordinari cada mes i sobretot per complir també amb l'obligació de transparència i amb l'obligació que té amb el plenari que va aprovar per unanimitat el que l'informe de la Comissió d'Ètica es presentés al ple. Hi ha un altre tema i és que el president ja comença a parlar de que aquest informe no és vinculant, és a dir, deu tenir alguna informació que no tenim la resta en quant al resultat d'aquest informe i ja comença a dir que no és vinculant. Aquest informe és vinculant i és vinculant des del punt de vista que tots els consellers de la institució hem signat que volíem complir amb el reglament d'ètica del Consell de Formentera. També el president va signar que volia complir amb aquest reglament. L'únic que ha fet la comissió, una comissió a més on els membres han estat elegits pel plenari i també per la Junta de Govern, sí, per unanimitat, inclòs el president, i l'únic que ha fet és el que li ha demanat el plenari, també per unanimitat, que és veure durant tot aquest temps de la crisi política si hi ha hagut actes que serien impugnables per part d'aquest reglament d'ètica.
Consellera Ferrer, ja per anar concloent, vostès la passada setmana van sol·licitar un ple extraordinari amb l'únic punt de l'ordre del dia de que es presentàs aquest informe de la Comissió Ètica. Ahir li van preguntar al president si pretenia fer aquesta celebració del ple extraordinari amb aquest objectiu abans del 14 de novembre o s'esperarà allargar al màxim els temps del 28 de novembre, que és el que legalment podria fer segons el ROC. Com ho veu, això?
Bueno, jo estic segura que ho allargarà tot el que pugui perquè va com sobrevisquent dia a dia i, com sabeu, hi ha 10 dies inicials perquè convoqui ell de manera voluntària aquest extraordinari que tenim dret a demanar com a un quart de membres del plenari i que tenim dret a demanar per un tema en concret i vam demanar per aquest tema per poder donar compte d'una vegada per totes i també perquè amb aquesta fórmula, si no ho fa voluntàriament els 10 dies, els 10 dies hàbils posteriors es convoca un plenari de manera automàtica per poder parlar d'aquest tema. Així que més pronte o més tard d'aquest tema es parlarà sí o sí.
Així és, eh? Si ho convoca el president del Consell hauria de celebrar-se el ple abans del 14 de novembre, o sigui, dijous vinent, una setmana. I si no el convoca, doncs de forma automàtica se celebraria el dia 28 de novembre a les 12 del migdia a la sala de plens. Consellera, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
I ara el darrer torn d'aquestes valoracions de la sessió d'ahir, en aquest cas el grup majoritari, que és la Unió de Formentera, José Manuel Alcaraz, el seu portaveu, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Bé, quin és el seu punt de vista respecte al que va succeir ahir?
Bé, vàrem assistir a un nou show protagonitzat pel president Llorenç Còrdoba, que ja no sabem quin límit té. Ha traspassat totes les barreres del que hem vist fins ara en la política, local. Bé, ho han dit els companys de Gent per Fronteres, Partit Socialista. El que teníem ahir era un plenari en el que el president incomplia un mandat de secretari general del Consell, de la màxima autoritat de serveis jurídics del Consell, en la qual deia, amb un informe ben detallat, que es tenia que donar compte de l'informe de la comissió del Codi Ètic d'aquí del Consell de Formentera. Una comissió, record, en la qual el president va votar a favor de la seva composició, de tots els seus membres, i ara en recusa a la meitat, o més de la meitat. Li va semblar perfecte aquells nomenaments en el seu moment. Un informe, de més, que no només afecta el president, també afecta la resta de membres de la Unió, o els membres de la Unió. I nosaltres, en el moment que, no recordo si va ser Gent per Fronteres PSOE, va presentar en el pleno que la comissió estudiés això d'aquí, nosaltres vam votar a favor, perquè és que no tenim res que amagar. Inclús el president també va votar a favor de que aquesta comissió fes un informe sobre el que estava passant.
Es va aprovar per unanimitat l'encàrrec a la comissió, es va aprovar per unanimitat també la composició de la comissió.
Clar, per això nosaltres en aquests moments tampoc tenim cap por ni que es presenti aquest informe. Però si al final es presentarà, li vaig dir al president ahir, però si aquest informe, si que està fet des de principi d'octubre, està acabat des de principi d'octubre, estem a principi de novembre ja, al final sortirà a la llum. A quina por és, president? Però si al final sortirà? Nosaltres no tenim cap por perquè tenim la consciència més que tranquil·la. Van votar a favor d'això d'aquí. És el primer informe que fa aquesta comissió. S'ha passat la legislatura. No em consta que la comissió que hi havia en aquell moment fes cap informe de res ni se li demanés res. I a més hauria d'haver-lo fet perquè, segons el codi ètic, té que fer un informe anual. Clar, quan veiem que el president segueix RQR en no portar aquest donar compte, amb l'informe en contrari del secretari, nosaltres vàrem dir que estaríem prevaricant si donàssim el vistiplau en aquesta convocatòria del president. I per això vàrem votar en contra de l'urgència del plenari, perquè no tenia aquest informe es donar compte del que posa aquest informe. Clar, nosaltres no volem prevaricar. Ja ho vàrem fer en sus quioscos. Nosaltres no estàvem aquí per prevaricar. El president abans ha parlat i és que cada vegada la seva deriva és més totalitària i més que li dona tot igual. Si és que li dona tot, si és que ho ha dit, me poden presentar les denúncies que vulguin. Ho ha dit. Ha dit que li era igual anar en contra del criteri de secretari en el qual amb un informe li deia que tenia que presentar aquest informe de la Comissió del Codi Ètic. Ojo, que la Comissió del Codi Ètic fa pocs dies li va presentar una querella al president per ús dels mitjans del Consell en benefici propi. I ahir ho varen veure, li varen dir tots els grups que estava utilitzant el plenari en defensa del seu interès personal en contra de l'interès general de totes les propostes que es tenien que plantejar en el ple ordinari i que havien set debatudes les comissions informatives des dilluns de la setmana passada. Clar, ell diu, no, és que hi ha una cosa, és que els treballadors no podran... Ojo, hi ha un pressupost aprovat de fa quasi un any, pel 2024, que ha permès que aquest Consell funcioni més o menys en normalitat durant tot aquest any, i aquesta modificació que portava ahir ell era un desviament que ha fet de la seva gestió de 4.100.000 euros. Però ell s'excusa, no, és que ha estat un desviament que has fet tu com a gestor d'aquest Consell de 4.100.000 euros. Per això no hi ha sous per pagar els treballadors a final d'any. Perquè tu no has sabut gestionar el pressupost més gros que hi havia de la història del Consell de Formentera. Clar, és tot un... No ho sé, ahir ho vaig dir que jo no sé que la resta de l'oposició què vol més, quines proves vol més, perquè mos siguem tots junts a parlar d'una moció de censura en aquest senyor. Perquè nosaltres ho hem intentat per activa i per passiva seure en Joan Perfronteres, Partit Socialista. Ha estat impossible seure en sus tres, seure els tres grups. Impossible. Sí que mos han sigut la Unió per el Partit Socialista. Impossible en Joan Perfronteres. Impossible. I ja els tres grups ja, doncs tampoc.
Bueno, vostès i el PSOE ja sumarien.
Efectivament. Efectivament. Però jo crec que el PSOE és un partit nacional que té les seues prejudicis de pactar qualsevol cosa amb una coalició en la qual hi ha el Partit Popular. Jo crec que l'interès general de Silla té que estar per damunt d'aquests prejudicis. Jo crec que per això apel·lava també gent per Formentera, que en teoria és un partit insularista, en teoria està per damunt d'ideologies. És que ja no parlant d'ideologies. Hem escoltat qualsevol persona que hagi escoltat en el president del Consell fa uns minuts, ha vist que aquest home no està bé. Ja està per damunt del sistema ideològic, del sistema d'altres coses personals o qüestions personals que tanquem uns partits contra els altres. Fa 10 mesos que aquest senyor està governant com li dona la gana en su consentiment dels altres partits. Fa 10 mesos que els van dir que aquest senyor a l'acumular tant de poder havia perdut els papers. I els hi vàrem explicar i mos vàrem donar la raó en tot. No entenem per què no hi ha forma d'ajudar-se els tres grups i pactar-lo, que és el més normal en una democràcia, que és que quan una persona no fa les coses com toca, se la lleva del seu càrrec. I els companys del Partit Socialista ha dit una cosa molt important, que s'apel·lant a sindicats també que diguin alguna cosa. Que diguin alguna cosa. On són els sindicats? Estaria bé que parlassin, perquè el president que tenim ha estat atacant a treballadors de la casa i són coses molt greus que estan passant.
Ho hem d'anar deixant aquí, hem exhaurit el temps. José Manuel Alcaraz, del Partit de la Unió de Formentera, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, Valtro.
De totes formes, avui, de forma excepcional, farem unes consideracions que crec que són d'interès per tota l'audiència de Ràdio Illa, perquè avui en aquest espai s'ha posat en dubte el servei públic d'aquesta casa. Quan des de Ràdio Illa diem que el president es nega a signar la convocatòria d'un ple ordinari, no ho diu Ràdio Illa, ho diu un informe de la màxima autoritat jurídica del Consell de Formentera. Ho dic literalment com ho diu. El president es nega a signar la resolució de la convocatòria del ple ordinari d'octubre perquè considera que cal llevar de l'ordre del dia la presentació de l'informe de la Comissió d'Ètica. Això ho diu aquest informe al qual Ràdio Illa ha tingut accés. En canvi, el secretari insular, recordam, Habilitat Nacional, considera que és una obligació inexcusable donar compte de manera urgent al ple d'aquest informe de la Comissió d'Ètica. I assenyala que, a més, si no es fa així, resultaria radicalment contrari als drets fonamentals dels 16 consellers restants del ple, que, recordant, per unanimitat, el ple va aprovar fer aquest encàrrec a la Comissió de Codi Ètic de fer aquest informe que analitzés els comportaments dels implicats en la crisi política del Consell, que comença, lamentablement, ara fa gairebé un any. I, en tot cas, aquest informe conclou així. Si no s'inclou aquest punt de l'ordre del dia relatiu a la presentació de l'informe de Codi Ètic en ordre del dia del ple, el secretari diu: no donaré cap conformitat jurídica a la convocatòria de cap sessió ordinària del ple que es pretengui fer sense incloure aquest punt. I això no ho diu Ràdio Illa, sinó que ho diu un informe al qual nosaltres hem pogut tenir accés. En teniu un resum en aquest article que hem titulat Córdoba esquiva la presentació de l'informe del Codi Ètic amb un ple extraordinari. Moltes gràcies.